Molt bona tarda, benvinguts al nostre espai dedicat a parlar del Cornellà Cuida. Tothom hem de procurar tenir bons hàbits alimentaris per tenir bona salut. Menjar de tot i en les quantitats adequades ens ajuda a sentir-nos millor. I amb les persones grans aquest fet també és molt important, perquè si a més hi ha malalties o problemes típics de l'edat, seguir una dieta sana i equilibrada pot ser clau per tenir una millor qualitat de vida. Per saber més sobre aquest tema, avui ens acompanya l'Ainhoa San Pedro, infermera i responsable higiènic-sanitària de la Fundació Atenció a Persones Dependents. Bona tarda.
Bona tarda.
Parlem una miqueta de quina importància té que la gent gran segueixi una dieta correcta i equilibrada.
Molt bé. Bueno, en general és molt important mantenir una dieta equilibrada en qualsevol etapa de la vida. Vale? Depenent dels requeriments d'aquesta etapa de la vida, lògicament. No és el mateix una persona, un bebè, que una persona gran de 100 anys. Però sí que és veritat que és important per tothom al llarg de la nostra vida mantenir una dieta equilibrada per prevenir complicacions que poden venir de més grans, no? Per no haver portat una dieta correcta. És important per mantenir un estat de salut òptim, tant físic com cognitiu, i per evitar mancances de nutrients que puguin desencadenar deficiències nutricionals i o patologies o malalties derivades d'aquestes mancances. A la tercera edat, concretament, és important mantenir una dieta molt equilibrada perquè és un període de la vida que està caracteritzat per un conjunt de canvis amb l'estructura i funcionament dels òrgans i dels teixits del nostre cos, que és el resultat d'un procés natural d'envelliment. O sigui, acabem tots amb un deterior tant físic com cognitiu, i els nostres òrgans, per desgràcia, es van fent malbé, que diem, no? Uh-huh. Perquè la gent ens entengui. Llavors, a l'etapa adulta o l'etapa de la gent gran, la tercera edat, l'organisme presenta molts canvis i moltes modificacions. Hi ha una pèrdua, per exemple, de massa muscular, hi ha una disminució de la densitat òssia, o sigui, l'os es fa més primet, com aquell qui diu, hi ha una reducció també de la mobilitat de les articulacions, hi ha gent que té menys capacitat per moure's o que comença amb dolors molt crònics, que llavors la limiten bastant amb el tema de mobilitzar-se, o sigui, poder caminar, inclús agafar una cullera o agafar un got per poder portar-se a la boca, no? Després, el procés d'envelliment té conseqüències molt, molt concretes sobre el tema de l'alimentació. Per què? Perquè els nutrients necessaris, vale, que tenim, per poder-nos abastir dels nutrients necessaris i que el nostre cos assumeixi aquests nutrients o se n'aprofiti d'aquests nutrients, tenim molts òrgans que estan afectats, com pot ser l'aparell digestiu. O sigui, no tenim el mateix aparell digestiu amb 20 anys que amb 90. Funciona d'una altra manera, va més lent, la digestió és molt més lenta, els sucs gàstrics, que són els que ens ajuden a fer una digestió correcta, estan disminuïts, per tant la digestió serà més complicada. També tenim un problema físic, que és la dentadura, vale? Se'ns cauen més dents o perdem més dents, o portem al final una dentadura postissa, que a la llarga també se'ns queda gran perquè, com hem dit abans, hi ha una disminució de la massa òssia i el que és la mandíbula se'ns acaba retraint també i se'ns acaba caient la dentadura que teníem, no ens serveix al cap d'un temps, per tant ens limita també a l'hora de mastegar i a l'hora de fer una... el bol alimentici que diem per poder passar bé i per poder fer la digestió correctament. Uh-huh. Després també hi ha una reducció amb la producció de saliva. Què passa? Que no ens ajuda tampoc a que realment les coses en passin com han de passar i arribar bé on han d'arribar. També tenim, doncs, això, el que hem comentat abans, les secrecions de l'estómac que disminueixen, i amb un resum hi ha una digestió molt més lenta que també redueix l'absorció de tots els nutrients que mengem. O sigui, si jo menjo, per exemple, el mateix plat de verdures que menja una persona de 20 anys, el meu cos no assumirà ni assimilarà els mateixos nutrients que una persona de 20 anys per totes aquestes coses que hem comentat, perquè hi ha un alentiment, perquè la saliva no és la mateixa, perquè tinc problemes de dentadura i perquè el meu estómac no funciona igual que funcionava abans. Uh-huh. Vale? Després també hi ha el que hem comentat de l'entadura, hi ha un procés que no pots mastegar bé, i això no ens ajuda també a fer realment el circuit correctament, i moltes vegades inclús a deixar de menjar. Per què? Perquè si no puc mastegar bé, al final me canso i pues, això no m'ho menjo perquè no em va bé, i com que no puc mastegar ho deixo de menjar, i al final pues, normalment deixen de menjar carn, que és superimportant per al tema de les proteïnes. I per què? Perquè se'm fa una bola, o perquè no puc menjar-la, o perquè no me la puc empassar perquè me'n passo els trossos sencers. I al final, doncs, deixo de menjar. Estàs deixant de menjar proteïnes, que és una cosa molt important, és un aliment molt important, que, o sigui, un nutrient molt important que hauríem d'incloure en la nostra dieta. I llavors, doncs, bueno, totes aquestes coses que provoquen això. També pot provocar inclús el tema de la saliva, el no tenir... una producció de saliva correcta, moltes vegades ens afecta amb que tenim molts gasos. Per què? Perquè quan agafem, com que hem d'agafar més aire, però justament no tenim saliva per empassar més, al final se'ns infla la panxa, tenim més gasos i acabem amb restrenyiment també. O sigui, és com un peix que es mossega la cua.
Déu-n'hi-do, per tant, sí. Veiem que són molt els factors d'alguna manera que van sent habituals en la gent gran i que fan que no mengin adequadament, no?
Sí, 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 sí. És així.
Déu-n'hi-do. També hi ha d'altres factors que no són només físics d'aquesta edat, sinó que són, que tenen a veure amb les seves relacions socials o culturals, no?
El que hem dit abans, a part dels factors intrínsecs que pot tenir una persona, com hem dit, aquest deteriorament de totes les parts del nostre cos, o que es van deteriorant per el típic envelliment, que és la fase correcta d'aquesta, o sigui, és la fase d'aquesta etapa de la vida, tenim altres factors com podrien ser els factors socioculturals, que jo els separaré una miqueta amb els factors socials, culturals i personals. Els factors socials podria ser perfectament un poder adquisitiu. Si ets una persona amb una pensió de 1.500 euros, no és el mateix que una persona amb una pensió de 300, lògicament. No podràs tenir el mateix gast ni podràs accedir als mateixos aliments o la mateixa qualitat d'aliments, no? Justament per això, perquè no tens aquests recursos. Després, els recursos d'accessibilitat, vale, tant de la vivenda com a fora, al carrer. O sigui, si tu vius en un 7è pis i no tens ascensor, acabaràs baixant molt menys cap a baix, primer per comoditat i més si ets una persona gran que tens la mobilitat reduïda, o una persona que viu a casa i va en cadira de rodes, evidentment és que ja no es mourà si no té ascensor. Llavors què passa? Que potser pues, té algun conegut que li porta algú de menjar i pues, bueno, perquè no se'n faci malbé porta un 4 llaunetes i algú de conserves o precuinat. No tindrà la mateixa varietat ni la mateixa accessibilitat a aliments frescos, per exemple, que si tu baixessis al mercat i et compressis cada dia doncs, el peix fresc o la carn fresca o la verdura. Després també els jocs de proximitat. Si tu vius en una zona rural que potser tens més coses de proximitat, doncs jo que sé, tens el pagès del costat de casa que t'aporta això a casa, o al revés, o vius en un poble molt petit que no tens botigues perquè és molt petit, no és el mateix que viure en una ciutat que potser tens 4 supermercats al costat de casa. Llavors tots aquests factors afecten moltíssim amb la dieta, portar una dieta equilibrada. A factors culturals, doncs, les preferències i costums culinàries que tingui cada persona. Si ets digut una persona que a casa resulta que has menjat sempre amb fregits i poca verdura i poca fruita, doncs continuaràs així de gran, a no ser que estiguis en una institució i es preocupi una mica més d'una dieta equilibrada i al final pues, acabes menjant una mica de tot a regañadientes, que dic jo. Però si ets una persona amb unes, pues això, amb unes preferències, possiblement seguiràs igual amb aquesta edat. Igual que la persona que havia sempre menjat una dieta molt equilibrada, és raro que amb una persona gran arribi a una edat i no mantingui això. Sí que és veritat que potser no té pues, això, el de proximitat, els aliments de proximitat. Però si ha menjat sempre verdura, menjarà verdura. Si ha menjat sempre fregits, menjarà fregits. Després també els factors personals, o sigui, les malalties cròniques que té una persona. Si tu tens una diabetes, hi ha moltes menjars que no podràs menjar. Si tens una insuficiència renal, tens limitats alguns tipus d'aliments. Si tens una protecció gàstrica, una dieta amb protecció gàstrica, també tens limitats alguns aliments. Llavors la dieta potser no pot ser tan variada com una persona que no tingui unes patologies. També l'estat físic teu, no és el mateix una persona que té 70 anys i que té una dentadura perfecta perquè té totes les seves peces que una persona decent que no té cap tipus de dent, no té cap peça dental i que a sobre no té dentadura perquè se li ha quedat gran i llavors pues, menja tot triturat, no? O potser hi ha coses que no pot menjar. I després també la mobilitat de la persona per desplaçar-se, que també depèn, hi ha persones que no és que no puguin sinó que no volen. Pues jo no vull anar a comprar, que m'ho portin, i pues, al final acabes comprant pues, sempre el mateix, no? Les 4 conserves, els 4 xocolates perquè m'agraden, perquè jo per la tarda feia sempre això, i hi ha molts factors que afecten amb això.
Déu-n'hi-do. Per tant, veiem que penso que és difícil, no?, definir amb facilitat què és una dieta equilibrada sí. quan s'arriben a aquestes edats, i imaginem que tothom s'ha d'alimentar d'una forma en funció a la seva edat i a les seves característiques, no? Imaginem que també s'ha de tenir en compte prevencions especials.
Lògicament. La dieta equilibrada a la tercera edat és aquella que s'adapti millor a les necessitats de la persona i en funció del seu estat físic i cognitiu. No és el mateix una persona amb un Alzheimer que una persona que estigui bé a nivell cognitiu, o una persona que no tingui cap tipus de patologia, simplement que sigui gran, o una persona que tingui una diabetes, una insuficiència renal, que sigui cardiòpata, etcètera, etcètera. Afecta moltíssim. Per fer-ho correctament o portar una dieta correctament, seria d'individualitzar i realitzar una dieta personalitzada per cadascú. Per què? Perquè una persona de 80 anys amb unes X patologies i amb un X deterior no és, no és el mateix que una persona de 80 anys amb, sense patologies, o molt poques o menys patologies, i amb un deterior menys, perquè no és el mateix una persona... Hi ha persones que arriben a 80 molt bé, amb mal estat físic i cognitiu molt bé, i amb persones que no arriben tan bé. Llavors, clar, s'hauria de realment personalitzar les dietes. O sigui, fem una mica global, el que seria més correcte, i una dieta equilibrada, però sí que realment, per portar una dieta equilibrada, s'hauria de personalitzar, i cada persona hauria de portar la seva pròpia dieta en funció de les seves característiques. En general, una dieta equilibrada doncs, hauria de constar de tots els aliments, els carbohidrats, que seria el pa, els cereals, l'arròs, i serien unes 6 o 10 porcions, fruites o verdures, que haurien de ser entre 2 i 5 porcions de fruita al dia i 3 i 5 porcions de verdures, els làctics, com són la llet o derivats, iogurts o formatges, que també haurien de ser 2 o 3 porcions al dia, les proteïnes animals i vegetals, el que són llegums, llenties, cigrons, fruits secs, carn i peix, ous, que serien 2 o 3 porcions al dia, també el que s'hauria de menjar, i més esporàdicament les carns que siguin amb molt de greix, o els embotits, o els sucres i bolleria. Això sí que seria com si haguéssim un lujo i molt de tant en tant, més que res, perquè s'ha de menjar de tot, però sí que és veritat que t'aporten menys, menys beneficis que els altres aliments. Els valors nutricionals d'una dieta equilibrada amb gent gran haurien d'anar entre 2.000 i 2.500 quilocalories al dia i 100 grams de proteïnes diàries com a mínim. Per què? Perquè no tothom assimila de la mateixa manera. I és el que diem, si jo et poso 100 grams de proteïna o 120, doncs segurament que d'aquests 120 o 100 t'agafarà el teu cos 80, doncs almenys que siguin més alts perquè poder, com si diguéssim,
la proporció, no?
Arribar a aquesta proporció o arribar a aquest màxim més o menys o aquest mínim, no?, que demanem. I les quilocalories també, però clar, no és el mateix una persona que estigui activa que una persona que estigui enllitada. La persona que està enllitada doncs, no gasta tanta energia com una persona que camina cada dia van amunt i avall. Llavors sí que és el que et deia, que hauria de ser més personalitzat i que cada persona estigués doncs, amb una dieta concreta. És com si haguéssim fer-ho millor, no?, o fer-ho més bé. Uh-huh. I també és molt important, que és una cosa que a vegades ens perdem, que parlem molt d'alimentació, la ingesta hídrica, el que són els líquids, entra dins d'una alimentació equilibrada. Parlem molt de verdures i de fruites i tal, que també porten líquid, però una bona hidratació és molt important i hauríem de beure entre 1,5 o 2 litres al dia. I més que res perquè la persona gran, per aquestes afectacions que tenim, no?, de que anem a envellir-nos, doncs al final arribem a un moment que la sensació de set també es disminueix. Uh-huh. I llavors també doncs, tendim molt a beure molt poca aigua. Perquè com que no tinc set i no tinc calor, doncs no bec aigua. I és molt important l'aigua, tan important com menjar bé, exactament igual, com menjar 5 porcions al dia de verdures, com menjar carn. Vull dir, és exactament igual d'important.
Molt bé, doncs amb tota aquesta informació ens quedem avui, realment doncs al final, en definitiva, fer una mica la dieta mida per cada persona i en la mesura del possible seguir-la com cal. Avui hem d'agrair-li a l'Ainhoa San Pedro, recordem, infermera i responsable higiènic sanitària de la Fundació d'Atenció a Persones Dependents. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me, un plaer.
Nosaltres ara ho deixem aquí. Recordin que ara continua la informació a Ràdio Cornellà.
L'entrevista. Ara parlem de consum. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cornellà i la Diputació de Barcelona.